Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui, que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents de la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem en unes jornades gastronòmiques anant fins a la Llotja de Vilanova. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Començarem la temporada de platges, però també d'una forma segura. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui jugant a handbol platja. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a un port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Acaben de trucar-nos ara mateix, que ens haurem d'esperar, que encara no hi haurà onades, eh?
No, no.
Acaben de trucar ara. Per això estava una mica despistada.
El mar és una sopeta.
Sí. Però sopeta, sopeta, eh?
Sí.
Això sí, té el seu puntet de fred, que m'ha agradat molt.
Sí, està encara...
Oh, que bona que
comença estava. Comença a estar bé, però està fresquet. Ja avui està. Estem de dol perquè Alexia Putellas marxa del Barça. Això s'ha de comentar, és sí. molt trist.
A més, de veritat, perquè a més és molt bona. Però sabem el que i el com ha explicat o al seu voltant què és el que ha passat?
No, simplement jo crec que Alexia té la meva edat, que deu calcular que li queden relativament pocs anys, li deu haver tingut una bona oferta, ja ho ha fet tot el Barça, i diu, vaig a guanyar bé i a retirar-me amb diners.
I marxem a qualsevol país... on sigui, per continuar fent experimentar, potser.
Sí.
O com a mestra, que també podria ser una mestra, una bona entrenadora. Eh?
Marxa en el millor, en els,
millor moment possible, sí, sí, tens tota la raó.
Exacte.
Que bo, que bo.
Jo crec que simplement ha sigut això, que no hi ha més, eh? Que no, que
això esperem, eh? Això esperem.
Que no ha passat res més.
Molts èxits i moltes alegries més que ens puguis donar.
Sí, l'enyorarem. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Ve molt bé de dimecres. Jo també ahir me vaig quedar una mica parada amb això de l'Alexia Putellas, tot i que ja fa temps, no?, que es parlava d'això. I no res, doncs, com qualsevol altre jugador que ha passat mil i una vegades al Barça, que marxen i al final fan calaix, doncs, ni van a fer més. Doncs ja està bé, ells que poden, no?, al final...
Si ens volen donar un 1% del que guanyen, no sé, diran que no, no? No, no, sí que farem no. un lleig.
No, totalment.
Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, com diem per aquí, amb caloreta i amb... No sé si us passa tu, Sílvia, Marina, que sí que aneu a marcar de dia. A l'Oriol potser també ho va veure l'altre dia, com a fet excepcional i totalment estratosfèric. Però aquests dies l'aigua del mar està una mica més tèrbola del normal, està una mica fins i tot més de color... verdós. No sé
allò... passava a Tarragona la setmana passada. Aquesta setmana comença a estar prou bé, comparat amb la setmana passada.
Avui transparent,
sí.
Transparent.
Vale. Jo aquests dies he hagut d'anar a agafar pops una mica a les palpentes, o sigui, amb GPS per saber on estaven els forats, perquè no us veia molta cosa des de dalt.
Eren els pops qui t'ho feien.
Ah, vale. Si tiraven tinta.
No volien ser agafats.
Ah, exacte.
No volien ser agafats.
Exacte. Bé.
Tenim explicació?
Sí, tenim una explicació perquè amb la pujada de la temperatura i de la radiació hi ha més algues, i les algues alliberen matèria orgànica a l'aigua, també hi ha més fitoplàncton, i això un pescador m'ha dit aquest dematí que vol dir que les aigües purguen, que és típic d'aquestes dates, o sigui que, com deia aquell, hem posat llum a la foscor.
Està bé saber-ho, ara quan ho vegi tèrbol em vindràs tu en ment i pensaré sobre les algues.
Exacte.
Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs sí, Sergi, jo ahir aquí a Vilanova també estava l'aigua una miqueta colorida, però bé, ja ens has resolt el misteri, o sigui que no té gaire emoció que jo t'informi ara d'això.
T'ho pot dir un pescador de Vilanova, eh? O de Sitges, també. Vull dir, podem fer enquesta popular per la costa catalana.
Podem fer-la, eh? Si algú vol entrar a explicar-nos-ho, ja ho sap, sempre serà benvingut. I anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo ara aquests dies, així, avui, ahir, abans d'ahir, no ho sé, com tenim l'aigua aquí, perquè aquest fet estratosfèric que deia en Sergi es va produir dissabte, va ser quan jo vaig anar a la platja i em vaig ficar al mar, i estava superneta. Això sí que t'ho puc dir, que no sé si és que al Maresme no tenim tantes algues o què passa, però l'aigua estava netíssima, estava transparent el dissabte. Ara, ja et dic, avui, ahir, no ho sé.
Merci, Oriol.
Doncs... Sí, veurem com abans, Oriol. Tu, si t'hi vols acostar i mirar-ho, ja saps, ho pots fer i ens envies una altra foto, cap problema.
Vinga, va. Que us agraden.
Sí, sí. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla d'ells? De Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'equip Trini Swim del Club Natació L'Escala Empúries nedarà aquest dissabte els 30 quilòmetres de l'Oncoswim de l'Estartit a Calella de Palafrugell, Sergi.
Doncs així és. Marina ja ho té tot a punt per nedar, com dèiem, aquest dissabte a l'Oncoswim, que es tracta d'una exigent prova en aigües obertes que constarà de 30 quilòmetres de recorregut amb la sortida de l'Estartit i l'arribada a Calella de Palafrugell. Escoltem a l'Alòs, un dels organitzadors.
Clar, tot això porta una estructura molt gran perquè cada equip porta una barca
de suport.
De suport. Clar, són mínim, són 10 hores nedant. Bueno, és barca, benzina, tot, sortim al 7 del matí, arribarem a les 7 de la tarda, entre pitos i flautes. Bueno, és una cosa que porta bastanta estructura.
Els 30 equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per completar la travessia, més enllà del repte físic, que ho és. Cal recordar que és una iniciativa solidària que recapta fons per la investigació. Ens ho explica Agnès Callol.
Per nosaltres, jo crec que és, o sigui, lo important de poder fer aquest repte és que per tots és la primera vegada que ho farem, que ho nedarem. Tots ens fa molta il·lusió i és això, no és tant nedar 30 quilòmetres, que per nosaltres és un repte esportiu important, sinó que és, doncs, per la causa més gran que ens proporciona, doncs, l'Oncoswim.
Aquesta causa, precisament, tots els diners recollits serviran per accelerar un estudi clínic de la Fundació Oncològica Girona sobre els tractaments del càncer de mama triple negatiu.
Es redueix a la meitat l'impacte dels submarinistes al fons marí de les Medes.
Sí, Marina, bona notícia, perquè els contactes dels submarinistes amb el fons marí d'aquesta reserva han caigut de manera clara l'últim any. El seguiment del 2025 de l'activitat subaquàtica a la reserva parcial ha registrat una mitjana poc per sota de 2,5 contactes per bussejador cada 10 minuts, una xifra molt inferior als 5,24 concretament de les estadístiques del 2024 i per sota també dels poc més de 4,5 anotats el 2021. El treball desenvolupat per l'entitat Submont s'ha presentat ahir dimarts, es va presentar ahir dimarts dins la setmana del parc, vinculada al Dia Europeu dels Parcs Naturals. L'estudi ha monitoritzat 453 bussejadors en 160 immersions i apunta una millora del comportament dels usuaris en un espai que rep unes 60.000 immersions anuals. Una de les dades més significatives és que més del 60% dels bussejadors observats no va fer cap contacte amb el fons durant els 10 minuts analitzats. La major part dels tocs tampoc van provocar dany estructural, segons aquests informes presentats pel Parc Natural. El seguiment també diferencia entre les sorties amb guia i les lliures. En la comparativa dels anys 2021 a 2025, les immersions sense acompanyament generen entre 2 i 7 vegades més de contacte que les immersions guiades. Aquesta dada reforça el paper dels guies no només en la seguretat dels grups, sinó també en l'acció del fons del mar.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per la transició ecològica, Sara Agesen, s'ha compromès a treballar perquè els futurs fons europeus de resiliència hídrica arribin al Delta de l'Ebre, un territori més vulnerable als efectes del canvi climàtic, Cel.
Sí, Marina, Agesen ho ha afirmat este dimarts al Senat en una resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana, Jordi Gazeni, que ha reclamat més implicació política i econòmica de l'Estat per protegir el Delta davant la regressió, la pujada del nivell del mar i la fragilitat ambiental del territori. L'escoltem.
Denunciamos que el Delta del Ebre siga siendo tratado como un territorio de segunda, cuando es uno de los espacios más expuestos a los efectos de la emergencia climática. Durante demasiado tiempo, el Estado ha actuado tarde y mal, porque demasiadas veces se ha impuesto una lógica burocrática y centralista a las necesidades que tiene el territorio. Señora ministra, queremos saber qué proyectos presentará el Gobierno y qué financiación piensa solicitar. Queremos saber qué parte de esos recursos europeos se van a destinar al Delta.
La ministra ha explicat que estos recursos europeus encara s'estan negociant a Brussel·les i que estaran disponibles entre el 2026 i 2027, però ha assegurat que el govern espanyol farà un màxim seguiment perquè el Delta pugui accedir a aquestes línies de finançament.
Respecto a la estrategia de resiliencia hídrica que usted hacía mención, sí, la comisaria ha hecho una presentación que marca una hoja de ruta y que marca también la existencia de fondos. Sin embargo, estos fondos todavía no están disponibles, le quiero informar. Es algo que se está actualmente en negociación y en diseño, instrumentos de inversión que estarán a lo largo del año 2026 y 2027 a disposición de los estados, con lo cual estamos a tiempo y vamos a llevar un máximo seguimiento para la utilización y maximización de los mismos aquí en España y, por supuesto, también para el Delta del Ebro. Gracias.
Durant la seva intervenció, AGSEN ha defensat que el Delta de l'Ebre és una prioritat per al govern espanyol per la seva importància ambiental, econòmica i cultural. En aquest sentit, ha recordat que l'Estat ja ha destinat prop de 80 milions d'euros a actuacions de protecció i regeneració ambiental, com les aportacions de sorra a les platges dels eucaliptus o la regeneració de sediments al tram final del riu Ebre. Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit a la carretera TV3451 al terme municipal de Deltebre després de sortir de la via amb el vehicle que conduïa i caure a un canal. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre s'ha rebut cap a les 5:25 de la tarda al punt quilomètric 4,6 de la via. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i efectius del sistema d'emergències mèdiques amb una ambulància i l'helicòpter medicalitzat. Les causes de l'accident continuen sota investigació i de moment no ha transcendit ni la identitat ni l'edat de la víctima. Segons les primeres informacions, no consta la implicació de cap altre vehicle en el sinistre. Fem aturada a les costes del Garraf. Els 482 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a Sitges estan un pas més a prop de ser una realitat, Carla.
Doncs sí, els treballs d'urbanització del terreny on s'han de situar els 482 pisos de protecció oficial de Sitges han de començar a principis de 2027 i l'inici de la construcció dels mateixos habitatges s'iniciarà també l'estiu vinent. Malgrat uns tràmits que el mateix Ajuntament admet que són feixucs i van lents, la signatura de l'alcaldessa per constituir la Junta de Compensació permetrà ara agilitzar un procés que està previst que pugui començar les obres l'any vinent. A diferència de les últimes promocions, l'Ajuntament de Sitges serà promotor d'aquests pisos, és a dir, permetrà al consistori decidir sobre la gestió d'una part dels habitatges. Aquesta serà la quarta promoció que es construeixi a Sitges en els darrers anys i la més gran de totes. La voluntat és solucionar la manca d'habitatge assequible al municipi i, tot i que en un primer moment la intenció era que tots els pisos fossin de lloguer assequible, una part podrien ser de compra-venda, tot i que l'Ajuntament sempre mantindria la propietat del terreny. La formalització de la Junta de Compensació ha servit també per desencallar el desenvolupament d'una parcel·la del Camí dels Capellans on no s'hi construiran habitatges sinó un aparcament soterrat, un equipament públic i un espai verd. Es tracta d'un acord amb el Baiona que farà que el propietari d'aquests terrenys passi a ser promotor dels nous pisos d'habitatge de protecció oficial.
Es posa en marxa el 7è certamen literari Castell de Canyelles. Les bases del concurs ja estan a l'abast i ja es poden presentar les obres. Els relats es poden presentar fins al 26 de juliol i poden ser tant en català com en llengua castellana.
Bé, el certamen tria una obra literària de gènere històric, criminal i d'aventures. L'organitza l'Ajuntament de Canyelles i la Comissió de Cultura. El concurs literari de gènere històric i criminal té com a objectiu promoure la creació literària amb referències històriques i locals de Canyelles. La temàtica ha de versar sobre algun fet històric, real o de ficció, que tingui un conflicte relacionat amb el gènere negre criminal o d'aventures. L'escrita ha de fer referència al municipi de Canyelles o al seu castell i territori. Es manté un premi de 1.000 euros per al guanyador de cada categoria, català i castellà, i una escultura feta especialment per l'ocasió per l'artista Francesc Barceló. També s'ha establert un accèssit dotat amb 700 euros. Les obres finalistes i guanyadores del certamen quedaran recollides en un llibre.
A
Anem ara cap a les costes del Maresme. El Club de Rem d'Arenys de Mar afronta un moment de creixement de la seva massa social i, per tant, també del nombre de bugadors que volen practicar el rem, ja sigui en la seva vessant lúdica com també la competitiva. Per això han demanat formalment a l'Ajuntament d'Arenys una sèrie de millores a les seves instal·lacions, Oriol.
Doncs sí, Marina, el primer que creuen necessari els membres del Club de Rem és una nova embarcació, ja que actualment només en tenen 3 i no són suficients per donar resposta a l'àlbum d'esportistes que té l'entitat. Això requeriria també ampliar el pantalà. Són peticions que el club ha transmès al govern municipal, tant per escrit, a través d'instància, com aprofitant el dinar posterior de la regata Sardineta, on hi van assistir membres del consistori. Ho comenta Dani Ribó, president del Rem Arenys, al programa Arenys en Joc.
Vam aprofitar, de fet, que va venir l'Estanis, l'alcalde, a qui agraïm, no?, la seva visita, no?, que va dinar amb nosaltres. Ja vaig aprofitar per... Ja que estem aquí en un moment distès i tranquil, no?, amb la paella superbona que vam fer una gent d'Arenys Amunt, Estanis, jo, mira, vaig fer llista. I també agraïm Pau, al regidor d'Esports, que va ser divertit, que va venir a remar. S'estrenava remant. Sí, llavors, jo penso molt encertadament, va dir Dani per escrit i ben endreçat. Dic, vale, d'acord. Dic, sisplau, si m'ho pots tornar a fer una mica de... No? Crear una mica de... O escriure una mica de projecte.
Aquest projecte recull les necessitats i prioritats de l'entitat de cara a la nova temporada de competició. Dani Ribó ha explicat que el govern municipal estudiarà les peticions, però es mostra esperançat en poder trobar la manera de desencallar qüestions que amoïnen el club. La primera a fer-se realitat, segons Ribó, pot ser tenir una nova zona on guardar sota cobert una embarcació que ara està a l'aire lliure.
Hi ha alguna cosa, jo crec que ja podrem anar fent. No vull avançar massa res, perquè també hem d'anar parlant, però alguna cosa ja... Aviat, jo crec que tindrem algun espai a terra perquè, com a mínim, poder guardar les embarcacions d'una manera més segura. Sempre en tenim una fora de l'aigua, pateixo per aquesta, perquè, clar, està una mica... La tenim en un lloc ara que, poden passar coses, una mica a l'intempèrie, i llavors... Això seria fàcil, ja ens han comentat, de poder-la guardar en un lloc una mica més arrasarat, més protegit, i tots estarem més tranquils.
Amb les millores proposades, el Club de Rem vol poder afrontar l'època de creixement amb garanties i oferir un servei òptim als seus associats.
L'Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig els treballs de neteja i manteniment de les lleres de la Riera de Pineda i de Can Feliu de Manola. Les actuacions tenen l'objectiu de millorar la capacitat de desguàs dels cursos fluvials, reduir riscos durant episodis de fortes pluges i recuperar el valor ambiental de les rieres.
Exacte, els treballs se centren principalment en la retirada de canya americana, una espècie invasora que ocupa gran part de la llera i que, segons el consistori pinedenc, incrementa els costos de manteniment, afavoreix l'aparició de plagues i genera inestabilitat als talussos. A la Riera de Pineda, l'actuació afecta el tram situat entre el carrer Josep Maria de Sagarra i el passeig marítim, amb una longitud de 409 metres i una superfície de més de 6.000 metres quadrats. Pel que fa a la Riera de Can Feliu de Manola, els treballs es fan en un tram de 93 metres, amb una ocupació gairebé total de canya americana. Paral·lelament, també es duran a terme tasques de restauració ecològica per afavorir la recuperació de vegetació pròpia de les rieres del Maresme. L'actuació compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua dins la línia d'ajuts destinada al manteniment i conservació de lleres en trams urbans.
Acabem el nostre repàs informatiu explicant que uns 700 professors s'han manifestat aquest dimecres al matí al centre de Tarragona en una nova jornada de vaga del sector de l'educació, segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra. En un ambient festiu i reivindicatiu, els docents han sortit de la Rambla Nova i han acabat el recorregut a la plaça de la Font davant l'Ajuntament. Durant el trajecte han fet una parada davant dels serveis territorials d'educació, on s'hi han estat una estona cantant i xiulant. Els quatre sindicats convocats han expressat que, malgrat les nombroses jornades de vaga, se senten forts i confien que el departament mogui fitxa i es pugui assolir un acord que considerin satisfactori.
Estem confiats de que volem tornar a ser professors, tenir la il·lusió de ser docents i després recuperar el nostre poder adquisitiu. Per això estem aquí.
Els docents han tallat la P7 a Salt i a Torredembarra i la 2 a Lleida en una nova jornada de vaga educativa a tot Catalunya. En paral·lel hi ha manifestacions i mobilitzacions actives a Barcelona, Granollers i Tarragona. A Torredembarra han estat a prop d'un miler els manifestants que cap a les 11 del matí han accedit a la via i han tallat en sentit Barcelona. A la 2 el tall es produeix en els dos sentits de la marxa, des de les 11 del matí també. La mobilització de Lleida ha estat precedida per una marxa per la C12. Ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt plàcida a tota la costa, per bé que a les immediates hores s'ha d'anar reforçant una mica el vent de garbí o de sud, especialment a la costa compresa entre el Maresme i el Baix Empordà. Això farà que hi hagi una mar de vent una mica més important, una mar espessa, però sempre amb marejola en general. A la costa Daurada o al nord de la costa Brava aquest vent serà encara més feble i, per tant, tindrem onades de molt poca entitat. La temperatura elevada i aquesta aigua del mar que es va escalfant ràpidament. Pel que fa al dijous, atenció a primeres hores del matí, hi haurà una mica de tramuntana cremadora al nord de l'Alt Empordà, amb temperatures desbocades en aquella banda, però vents sempre febles, i a la resta de la costa s'anirà imposant al sud, sud-oest al matí, una mica més de xaloc a la tarda, sobretot al Delta de l'Ebre i a les comarques de la Costa Brava. Però en general parlarem d'una mar molt plàcida i, com dèiem, amb aquestes temperatures desbocades, sobretot al nord de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina. Doncs efectivament, avui la jornada és molt complicada en aquesta xarxa viària perquè tenim aquestes manifestacions que ens tallen una artèria tan important com és l'autopista AP7. Evidentment, el missatge global hauria de ser que si podeu evitar l'autopista AP7 ara mateix, doncs molt millor. Però vaja, expliquem bé on es produeixen aquests talls, aquestes manifestacions. Comencem a la demarcació de Barcelona. Autopista AP7, tallada a Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i a la Roca del Vallès, en direcció sud, en sentit Barcelona. Això a la demarcació de Barcelona, a la zona del Vallès. Anem cap a Tarragona. Aquesta autopista AP7 està tallada a Vilaseca, en sentit nord, i al Vendrell, en direcció sud. I a mig camí, a Altafulla, l'autopista AP7 és tallada en els dos sentits de la marxa. Anem cap a Girona, ens situem també a l'autopista AP7, tallada a Riudellots de la Selva, en sentit nord, i a Sant Julià de Ramis, en direcció sud. I a més, tenim l'autovia A2, de moment, encara ara tallada a la zona de Lleida, en totes dues direccions. Evidentment, en el punt dels talls hi ha retencions importants, també en els punts de desviament, i també hi ha aturades importants a les vies alternatives a aquesta autopista AP7 o aquesta autovia A2. Per tant, avui jornada molt complicada, com et comentava, en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I ara el que volem fer és parlar de gastronomia. Arrenquem el programa d'avui, en particular parlant de les setenes jornades de peix i marisc de Vilanova i la Geltrú, que se celebren aquest dissabte al port de Vilanova, Carla.
Doncs avui estem literalment a dins del port de Vilanova per xerrar amb en Jaume Carnicer, patró major de la confraria, perquè ens expliqui una cosa. Avui no hem vingut a parlar de problemes, gràcies a Déu. Venim a parlar d'aquestes jornades, aquestes setenes jornades gastronòmiques del peix i marisc de Vilanova. Jaume, benvingut una vegada més.
Moltes gràcies, primer de tot. Bon dia. Bueno, doncs sí, com explicaves, no? comença l'estiu, comencen festes de Sant Pere, i ja com a, des de fa molts anys, com a tret de sortida pràcticament, acompanyant tota la presentació de cartell i programa, i encara falta el pregó, però aquest dissabte ja comencem amb la primera trobada gastronòmica que es prepara des de la Confraria Pescadors. Crec que és una festa molt consolidada ja, com explicaves tu, setè any de les jornades gastronòmiques. Això ve de que anteriorment vam començar fent uns tastets de mar aquí, preparant algunes tapes, doncs, per poder fer degustació dels productes, però s'ha anat evolucionant i doncs, cada any sempre hi ha una cava convidada, que és la que acompanya doncs, amb la beguda de refresc, i a més doncs, una representativitat de cada un dels productes de tant sectors de pesca com hi ha. Tenim 5 sectors de pesca, arrossegament, encerclament, tresmall, arts menors i palangre, i mirem que hi hagi sempre doncs, un plat de cada un d'aquests sectors.
Perquè anem a explicar per qui no sàpigui de què estem parlant, perquè els vilanovins ja ho coneixem, però la gent de fora segurament no. Estem parlant de les jornades que se celebren aquí al port, amb peix directament de les barques d'aquí.
Correcte.
Cuinat per vosaltres mateixos?
Bueno, amb alguna ajuda externa, però sí, cuinat per gent de la zona, per dir-ho d'una manera.
I que és obert a tothom, a més.
I a més és amb entrada lliure. No... A l'espai és on nosaltres doncs, durant tota la setmana fem la nostra venda. És aquí directament a la llotja d'aquí de la Confraria Pescadors. I com explicaves, no? Per una banda ens ajuden els llaüts de la Confraria Pescadors de Vilanova i la Geltrú, i per altra banda també hi ha una representació de l'Escola d'Hostaleria Joan Ramon Benaprés de Sitges. I bàsicament són plats que es cuinen quasi a la vista de la gent, perquè pràcticament està tot aquí dintre posat. I bueno, tens 5 degustacions, s'agafen els tíquets, es va buscar, cadascú s'ha d'anar a buscar el plat, és l'única cosa que no ens encarreguem de servir, el que sigui doncs, l'espai de posar les taules, guarnir una miqueta l'espai i disfrutar d'un dissabte doncs, amb una mica d'acompanyament musical i de les vistes d'una zona que normalment és laboral, però doncs, que ho fem doncs, també doncs, perquè la gent també conegui els nostres productes i disfrutar del primer acte festiu gastronòmic de totes les festes de Sant Pere.
Perquè ara has dit una cosa clau, no? Que és que la gent conegui el vostre producte. Entenc que iniciatives com aquesta són superimportants, per això vosaltres com a confraria ho feu, però suposo que també es vinculen amb, per exemple, el que veiem fa poc, aquests distintius, no? De peix de llotja amb locals gastronòmics, aquestes iniciatives que van sorgint, entenc que són molt valuoses per a vosaltres.
Bé, al final no has de deixar mai de promocionar els teus productes, que la gent conegui sobretot la tasca que es fa des de la zona pesquera del Port de Vilanova i d'alguna manera poder visualitzar-ho in situ, penso que és ideal perquè és un espai que normalment doncs, no només s'utilitza doncs, per les nostres activitats i adaptar-ho perquè doncs, la gent pugui entrar i disfrutar i que... Coneixem, que hi ha molta gent doncs, que passeja, però possiblement aquest espai és el que sempre tenim un punt reservat, queda tancat, bàsicament, perquè les instal·lacions doncs, són per activitats laborals. Durant aquestes festes, que fem molts actes doncs, per donar-nos a conèixer, ja no tan sols com a entitat, sinó també com a empresa de vilanovina, doncs, integrada al barri i amb la importància que sempre hi ha hagut en una vila marinera com és Vilanova i la Geltrú, penso que és interessant doncs, poder mantenir aquestes festes.
Parles de més actes. Què més ve ara per Sant Pere?
Tenim pràcticament una 60ena d'actes en totes les festes de Sant Pere. No tots els organitza la cofraria. Vull dir, aquí hi ha, com explicàvem abans, les sinergies amb tota la resta d'entitats del barri i directament doncs, amb la ciutat està força integrat. Crec que és un programa molt obert, bàsicament, i ja no tan sols per la quantitat d'actes, sinó perquè engloba pràcticament qualsevol tipus d'activitats per a totes les edats. Tenim des de coses per la quitxalla o pels més petits i actes doncs, per tot tipus d'edats que hi hagi, que tinguin ganes doncs, de disfrutar d'aquestes festes. Podríem dir que pràcticament això és com una petita festa major de qualsevol poble, perquè si mires ja només la quantitat i la qualitat dels actes, doncs penso que es pot remarcar. A partir d'aquí, bueno, seguir fent gran les festes de Sant Pere, que porten molts anys d'antiguitat. Aquí hi ha més de 10 anys de retrospectiva fotogràfica, més de 53 anys de concurs d'all cremat, la mateixa processó, que és possiblement l'acte més emblemàtic, tot i que per nosaltres és el dia de Sant Pere, que és el dia 29, que és, bueno, és el més protocolari, perquè sí, és veritat que hi ha doncs, tota la part més protocolària, que és la missa, i després doncs, la trobada amb tots els jubilats i de la confraria Pescadors allà al nostre propi local, que és l'activitat en si doncs, de l'acte, no? Però sí que possiblement la processó marinera sigui un dels actes que per tota la ciutadania és un moment àlgid de totes les festes, no? Vull dir, no et sabria dir quants anys fa que es fan, però està clar que segurament rondaríem ja, si no el centenari, poc deu faltar. Una cosa és que no estigui documentat, l'altra si es feia o no, i de quina manera es feia antigament. Com et deia, unes festes consolidades, amb, no sé, tenim unes exposicions fotogràfiques, tenim teatre, tenim castells, tenim correfoc, tenim tabalades, bueno, crec que hi ha concerts també a l'aire lliure, amb l'orquestra del mestre Montserrat, davant del monument a Francesc Macià. Són actes que ja porten... Sembla que tot vagi rodat, perquè molts anys, doncs, molts d'aquests es repeteixen, però vagi, repetim perquè veiem doncs, que l'assistència és important, la gent les disfruta i crec que estan fetes per això, doncs, perquè d'alguna manera o una altra tothom en pugui gaudir i disfrutar-les al màxim.
Sí. I escolta, parlem molt de que la gent s'apropi, de la gent de fora del port, però aquest tipus d'actes, què signifiquen per la gent de dins, pels treballadors, pels pescadors, per tota aquesta gent que esteu fangant cada dia aquí?
Jo crec que cadascú les analitza d'una manera diferent. Jo crec que és, davant de les dificultats que hem tingut els últims anys i que seguim tenint, crec que és un moment que ens hauria de servir com a reflexió. Reflexionar de on venim, quins eren els nostres orígens històrics, quines eren les problemàtiques que teníem llavors, quins són els avenços que tenim ara mateix, i d'alguna manera entendre que la part lúdica d'aquestes festes no s'entén sense l'activitat professional. Un poble o un barri que abans, possiblement, doncs, fa 50 anys estava completament bolcat a el que era l'activitat pesquera de Vilanova, ara mateix, cada vegada, doncs, per diferents motius, sense entrar al tema, ha anat perdent molta força. Però això no vol dir que no sigui la part representativa del barri de Mar, el que sempre ha significat. I crec que això és la part que la gent hauria d'incorporar-se a si mateix, no? Reflexionar que no només som un sector que treballem doncs, per portar un producte i gaudir d'una gastronomia possiblement única, si almenys veus el reconeixement que té aquesta dieta mediterrània fora dels que ja la consumim, te'n dones compte doncs, de la importància que té. Ja no només és les embarcacions de pesca o producte que porten, sinó el que representa tant per la cultura com per la mateixa gastronomia local. I a partir d'aquí, jo crec que un cop feta l'anàlisi, es passa a la part segona, que és disfrutar de totes les activitats que es pugui.
I fer cohesió, no? També aquí al port, entre vosaltres, sé que sou molt d'arrimar l'ombra, no?, com es diu,
sí.
Perquè al final, si no ho feu malament...
No, no hi ha una altra opció, vull dir... Sempre quan a un col·lectiu li sorgeixen dificultats, l'única manera és mirar d'anar al màxim d'units a intentar... d'alguna manera preservar tot aquest patrimoni històric, cultural, gastronòmic i defensar-lo de la millor manera, que és, doncs, tots a una. Aquí sí que és com abans, que si intentes mugar i cadascú fa anar el rem com vol, així no avances. Quan unifiques la bugada és quan realment el vaixell es belluga, no? Doncs aquesta, crec que portar aquesta metàfora a la vida real és la més autèntica i segurament l'única sortida que ens queda.
I una cosa també segurament molt, molt important i molt, molt exemplar que és el port, també és que al final aquí us trobeu gent de moltes cultures, de molts orígens, de molts orígens socials, no?, diguem-ne, i al final tots treballeu junts, i al final ara fareu aquesta gresca junts, i al final feu aquesta petita família, no? I això hauria d'exemplificar-se també a la societat.
Bueno, sempre que hi ha hagut zones d'entrada a nivell marítim són les que han interactuat amb les altres diferents cultures, no? Vull dir, podríem tirar des de l'època dels fenicis o anterior, aquest precisament era el punt d'entrada principal d'altres cultures. Avui en dia no ha canviat, vull dir, sí que hem canviat els mètodes o les formes de navegació, però segueix sent pràcticament el mateix. moltíssima gent doncs, que migra d'altres països doncs, per les dificultats que siguin, però acaben arribant doncs, aquí i tenen ganes de dedicar la seva vida a el que per molts d'ells ja ho era abans, que era el mar. Doncs han trobat un lloc, s'han establert i ara mateix doncs, interactuar amb tota aquesta quantitat de cultures diferents internacionals penso que és interessant i que moltes vegades no ens donem compte de la importància que té interactuar amb altre tipus de... Ja no dic de gent, perquè al final molts d'ells han sigut pescadors al seu país d'origen. L'únic que han fet és doncs, venir aquí i s'han trobat doncs, que aquí doncs, el funcionament és una miqueta diferent, però no hi ha tantes diferències respecte a la seva part original. Seguim sortim, mirem d'agafar el peix, possiblement abans només mirem d'agafar peix, ara mirem d'agafar el peix que més demanda té el mercat, i res més, intentar gaudir doncs, d'aquests productes.
I en aquest sentit que parles del peix que demanda el mercat, el que veurem aquí és el peix que demanda el mercat o el peix d'aquí que potser no està tan demandat però que val la pena que la gent s'acostumi a menjar?
Jo crec que és una miqueta un mig-mig, vull dir, en el fons sabem no, que la gamba vermella és el producte estrella de Vilanova i per tant no pot fallar-hi. Està clar que hem de seguir oferint aquella part que és el producte estrella, però crec que intentar visualitzar cada un dels sectors és interessant, primer per la gran varietat doncs, gastronòmica que això aporta. Després, identificar que cada un d'aquests productes no està pescat pel mateix tipus de vaixell de pesca. I al final és producte local, algun més conegut que altres, d'altres ja molt afincats o molt arrelats a la terra. Vull dir, fer uns fideus arrossejats, que no és el mateix que el fideuà, fer uns fideus arrossejats com ens tenen acostumats doncs, aquesta gent dels llaguts que treballa molt bé també, penso que és interessant perquè també està bé doncs, que la gent gaudeixi d'aquests plats i bueno, hi ha una miqueta de cada. Jo penso que és la part més interessant, que qui tingui doncs, la butxaca més ample podrà gaudir de més productes d'un preu més elevat, en canvi qui tingui doncs, no vulgui gastar-se tant, sempre podrà gaudir d'unes bones sardines acabades d'agafar, fetes a la brasa, que a casa normalment deixen una oloreta que si no tens petits secrets costa de treure, doncs escolta'm, aquí és el millor lloc per poder-ne gaudir d'un producte que pràcticament ara mateix abans doncs, no se'n tenia gaire consideració, però que amb les explicacions que ens donen els científics tenim clar que acabarà sent un producte de luxe en els pròxims anys, i això és un punt a tenir en compte a l'hora de que avui en dia quan veiem unes sardines ens les podem mirar exactament com si ens estiguéssim mirant una maira o un lluç de Vilanova.
Mm-hmm. Hòstia, és fort això que m'acabes de dir, eh?
Sí, però és la realitat, eh?
Sí, sí. Bueno, fem un repàs. Aquest dissabte a partir de dos quarts de vuit de la tarda?
Sí, bueno, a partir de les set ja es poden anar acostant, però sí, dos quarts de vuit és l'hora ideal d'arribada. Sense taules reservades, són taules llargues, on es comparteix una miqueta doncs, la familiaritat de la gent. Vull dir, veuràs que hi ha taules llargues, hi haurà gent que s'assentarà i potser estaràs assentat al costat d'una persona a la qual no coneixes, però que segurament té els mateixos interessos que tu, que és venir a gaudir d'aquests plats.
I si no em descobriràs de nou.
I si no em descobriràs de nou, exacte.
Perfecte, Jaume. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens veiem el dissabte.
Igualment. Moltes gràcies, com sempre, per donar-nos veu.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I avui volem parlar d'un tema molt important per qualsevol pescador recreatiu. Què fem amb el peix des del moment que el capturem fins que arriba a casa, Sergi?
Doncs sí, Marina, avui més que mai anirem del mar a la taula i per fer-ho ens acompanyarem, no descobriré un personatge gens atros, és habitual, però pescador, mig peixater, podríem dir, i cuiner com en Fede Valls. Fede, benvingut a la Ronda Mar.
Bona tarda. Un peixater, no. Peixater, la meva família. No
per això, bueno, algú s'hereda del tema. Doncs, Fede, ens has preparat. Últimament vens amb decàlegs, quan proposem un tema, i avui portem el decàleg precisament això, no?, per conservar bé un procés molt important, aquest peix que hem pescat, o sigui, els que som aficionats.
Doncs sí, bueno, el primer que cal dir és que conservar bé el peix no és només per una qüestió de gust, també és per una qüestió de respecte animal, d'aprofitament responsable i de seguretat alimentària, no?
Uh-huh.
I, per tant, doncs, quan pesquem un peix i decidim quedar-nos al per consumir-lo, doncs comença una cursa contra tres enemics: la calor, la brutícia i el temps. Vale? I a partir d'aquí, doncs, hem elaborat aquest petit decàleg.
Bon, doncs som-hi. Mira, primer de tot, un fet que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la Ronda Mar, la decisió de si alliberar o retornar el peix o consumir-lo. Això ha de ser ràpid, ràpid.
Exactament. Aquest és el primer punt del decàleg. Decidir ràpid si l'alliberem o el volem per consumir, no?
Uh-huh.
I és important perquè si l'hem d'alliberar, doncs cal la manipulació mínima, i un retorn ràpid, ja n'hem parlat moltes vegades, ho anirem recordant al llarg del temps, perquè és una cosa doncs, que va, és interessant, no? I si s'ha de consumir, doncs cal actuar doncs, amb respecte, rapidesa i higiene. Això és la primera cosa, decidir si en tocarem o per consumir o l'alliberem. No tindre els peixos com una galera vaiga o el viver, no allarguem l'agonia del peix, que és el segon punt, no allarguem l'agonia. Posar el peix amb el cubell, amb un viver, amb aigua, i el que fan normalment és allargar l'agonia. Per tant, si decidim, prenem la decisió. Dintre d'un cubell, el peix s'estressa, l'aigua s'escalfa, perd oxigen, s'embruta, s'acumula sang, mucositat, i bueno, que en sigui per una cosa o l'altra, doncs, o alliberament ràpid, o donar-li una molt ràpida, i reformar-lo més aviat millor.
Mm-hmm. El que deies, molt ràpida, manipulació mínima, i aquí apareix un ingredient molt important, que és el fred.
Exactament. El millor és un sistema molt senzill. El peix sencer, mort, desagnat si cal,
sí,
dins d'una bossa alimentària neta, i immediatament l'entregel. I no n'hi ha prou amb quatre glaçons, cal fred real. Va molt bé el fred amb escames o el gel pillat, i sobretot no posar-lo en gel i aigua, és a dir, posem la bossa alimentària perquè no estigui en contacte amb l'aigua. Directament, gel, el peix amb una bossa, ja és mort, i allà doncs, es conservarà la merda bé.
Mm-hmm. Els dit el de sagnap i sobretot espècies, ara em venen al cap totes aquestes espècies més actives de peix blau, que són les que tenen, bueno, quan les pesquem veiem que tenen molta més sang, no? Inclús quan les comprem a la peixateria.
Exactament. Les espècies aquestes de carn vermella, bonitos, melves, barats, bacoretes, empugues i altres, tonyines, per exemple, altres pelàgics, el de sagnap pot millorar molt la seva qualitat. No cal complicar-lo, molt ràpida, fem un tall a les banyes per desagrar, després la bossa neta i gel, com hem dit.
Uh-huh. També apuntes, per exemple, de no rentar el peix amb aigua de mar, i això pot entrar en contradicció amb un altre punt que ens comentes, que serien el punt 5 i el punt 6, a vegades quan anem a la platja i, a veure, passa molt sovint, encara que no volem, quan el traiem de la sorra, no?, que el peix s'omple de sorra.
Sí, l'aigua de mar no és una aigua... Ara, clar que és neta, però porta bacteris i moltes altres coses que no ens ajuden a conservar el peix. I, evidentment, la sorra de platja és un dels grans enemics. Els peixos pescats a platja, doncs cal que, si entra sorra a la boca, a les brànquies o a la mucosa de les gates, després és difícil treure-les. Per tant, doncs, creem l'illà quan són la sorra, ¿vale?, perquè no hauria de tocar la sorra, vull dir, la mossaneta, la petita nevera, el gel, les plaques de fred, com deien, ¿vale?, però sense tocar la sorra.
La mossaneta i el gel és el que has dit ara mateix i també ens has aconsellat abans. I una cosa que he trobat interessant, perquè això sé que he vist males pràctiques molt sovint, és que si netegem el peix prop d'en Marc, les vísceres mai han d'anar a l'aigua.
A veure, d'això se n'ha parlat molt i l'anisakis ha prosperat molt, no pels pescadors recreatius, sinó per les grans flotes, per esviscerar els peixos al vaixell i llançar les vísceres a mar. Si hi ha qualsevol paràsit, hi ha un altre peix que se'l menjarà, aquest es deixarà, i simplement, doncs, anirà passant d'un peix a l'altre.
Continuarà el cicle, sí, sí.
Si netegem el peix a la barca o en mar, el millor és tirar les guixades a la brossa.
Exacte. I, Fede, ara passem de la part barca a la part casa, però, clar, la manipulació a casa ja ens ho diuen el cuiner, no? Abans has dit que és un tema fins i tot o més de seguretat alimentària. Com l'hem de completar, aquesta neteja a casa?
Bueno, el que disposem d'aigua potable, gabinets, esmolats i nets, ja podem retirar les vísceres, retirar la sang que quedi, es van dir el mínim amb aigua freda i, sobretot, assecar-lo. Mai hem de guardar els peixos, conservar els peixos mullats, han d'assecar.
D'acord.
Una vegada fet això, doncs, nevera, congelador, però ben fet.
Com seria això, el ben fet? Perquè a vegades, tant en nevera, no sabem quin temps límit podem deixar. Hi ha calaixos especials, fins i tot, per tenir peix o carn a nevera, i també en el cas del congelador, no?
Sí, si el consumim aviat a la nevera, l'hem protegit a la part nostra de la nevera, podem consumir 24, 20, 48 hores. Si no és així, és millor congelar-lo. I per congelar-lo, doncs, és millor, ja si podem guardar-lo en porcions, ben sec i embolicat, sense aire, si és possible. Jo recomano les maquinetes aquestes d'envasar al buit, que són molt econòmiques, jo em faig servir, van molt bé, i sobretot posar una etiqueta amb la data.
Important.
Posar una etiqueta amb la data, perquè en els congeladors que tenim a casa, i no entraré aquí a valorar en funció del tipus i la temperatura, però no podem tindre un peix congelat un any amb un congelador d'aquests que tenim a casa. Si s'ha de menjar cru o marinat amb vinagre, sushi, carpaccio, la recomanació és sempre congelar-lo correctament per prevenir riscos de l'enxaquis.
L'altre dia, mira, sobretot a part de les viscerà i això que t'he comentat, lo del gel que has dit em resulta molt important, perquè normalment és un concepte que tenim més associat a la pesca professional, no? Que la pesca professional sí que posa les cubetes aquelles amb tot el gel, guarda allà. Hem d'introduir, no? Sobretot ara...
La pesca professional ho fa així,
sí, sí,
perquè s'han fet estudis, hi ha recomanacions, hi ha normatives, que a veure, el pescador professional que intenta és que el peix arribi a la llotja i a la peixateria amb les millors condicions. Tant des d'un punt de qualitat com de seguretat alimentària, no?
Sí.
Nosaltres hem de fer el mateix, és a dir, això de que portem una nevera on hi portem les begudes, la cervesa, etcètera, etcètera, i que després ho portem els peixos, estem contaminant l'aigua amb els residus que hi hagi a les neveres, amb el residu que hi hagi a la cervesa, etcètera, etcètera, i tot això va al peix. Després aquell peix l'obrim, allò es transmet, s'infecta, posem a la nevera, esperem 3 dies, allò va a més, i al final, doncs, si tenim la possibilitat de pescar i menjar-nos un peix, aquest sí que és quilòmetre zero, milla zero, diria jo, doncs fem-ho de la millor manera possible, igual que el tema de la mort. L'estrès està estudiat, matar els peixos i no deixar-los agonitzar millora també la seva qualitat organolèptica. Com els podem matar? Ho hem parlat moltes vegades. Imagina't, clavant-li un punxó al cap, al cervell, per xoc tèrmic també, ¿vale? És a dir, posar-lo a la bossa i posar-lo en un lloc ben fred. Tots aquests detalls són els que ens faran, doncs, que els peixos que pesquem, doncs, quan els degustem, tinguin la millor qualitat.
En això, Fede, un cop més, ho hem vist a diversos vídeos, podríem dir que fins i tot els japonesos continuen sent uns mestres, no? Perquè en tema d'aquest, fins i tot, de sacrificar el peix i de la conservació, es veuen molts vídeos que quan els tractaments potser també són una mica l'exemple.
Bueno, els japonesos, jo vaig tenir l'ocasió de treballar amb japonesos, anar a Japó molt de jove, són són molt perfeccionistes, molt meticulosos, i els agrada molt tot l'aspecte, anem a dir, protocolari, de fer les coses d'una manera determinada, no? A mi m'agrada perquè al final això el que et fa és donar-li a les coses el valor que tenen. Fer les coses de qualsevol manera ens allunyen de fer les coses bé. Per això, doncs, a mi aquesta cultura de voler fer les coses així, i especialment amb el tema de la pesca, on són uns mestres absolutament amb tot, són coneguts per això, però sense que les tècniques actuals de pesca, totes aquestes noves tècniques de tire over, del keep run, tot això són tècniques que han començat i s'han desenvolupat al Japó també.
Fede, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, aquests consells, molt útil avui, la secció amb l'Associació Catalana per la Pesca Responsable, i sobretot pesquem bé, pesquem responsablement, i també cuidem o mirem de cuidar al màxim, sobretot tant si ho hem d'alliberar com si ens ho hem de menjar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Still need to hear you say.
Bona tarda, són les 5, notícies. Els docents de l'escola realitzen una acció reivindicativa al Cargol. Les escoles de